Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Carola Gil. L'Iran diu que atacarà les plantes energètiques dels aliats de Washington al Golf Pèrsic si Donald Trump destrueix les instal·lacions iranianes, com ha amenaçat de fer si dimarts l'estret d'Hormuz no ha reobert. Sentim el portaveu de la diplomàcia iraniana.
In case Iran's infrastructure attack.
En el cas que la infraestructura iraniana sigui atacada, reaccionarem de la mateixa manera. Les nostres forces atacaran infraestructures semblants vinculades als Estats Units o que col·laborin en l'agressió contra l'Iran.
En plena crisi energètica provocada pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i amb els preus del petroli disparats, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat que augmentarà la producció de cru en 206.000 barrils diaris per al mes de maig, una mesura més aviat simbòlica que busca sobretot calmar els mercats, com explica la catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop.
L'anunci de l'OPEP s'ha d'entendre més en un context d'una declaració d'intencions, una senyal per tal d'estabilitzar els mercats, més que no pas una decisió que efectivament notarem a molt curt termini.
En tot, el preu del petroli segueix pujant. El preu del barril de Brent, el de referència a Europa, puja més d'un 2% i se situa per sobre dels 11 dòlars. Aquesta matinada continua l'intercanvi d'atacs al Pròxim Orient. Un bombardeig aeri israelià contra un edifici d'habitatges ha causat almenys 3 morts als afores de Beirut. Entre les víctimes hi ha 2 dones i 3 persones més han resultat ferides. Fins aquest diumenge al vespre han tornat a Barcelona i a l'àrea del voltant 180.000 vehicles, un 31% dels que està previst que ho facin en l'operació tornada de Setmana Santa. Aquest dilluns el Servei Català de Trànsit tornarà a habilitar carrils addicionals i restringirà la circulació de camions per facilitar la mobilitat, que aquest any s'ha incrementat un 7%. Ho ha destacat Ramon Lamiel.
Podem fer un balanç que anem en el bon sentit i anem en un sentit positiu perquè no hem tingut víctimes i esperem acabar el dilluns sense víctimes.
La majoria d'estacions d'esquí del Pirineu acabaran aquest dilluns la temporada, que en general ha estat molt bona, tant pels gruixos de neu com pel nombre d'esquiadors. És el cas de Baqueira Baret, que ha rebut més d'un milió de visitants. El director de l'estació és Xavier Oveira.
Una temporada espectacular, sobretot per les nevades que hem tingut. S'hem consolidat sobretot el mercat espanyol i puja del mercat també català i sobretot el mercat estranger.
Nova jornada de vaga a l'aeroport del Prat. Els treballadors del servei de terra de Ground Force protesten aquest dilluns, coincidint amb el dia de l'any que hi ha més vols programats. La companyia Ground Force treballa amb aerolínies com Air Europa o Lufthansa. Més de 2.000 maletes han quedat acumulades a l'aeroport del Prat per la vaga, segons els sindicats. Les mones de xocolata d'aquesta Pasqua mantenen preus i no reflecteixen l'abaratiment del cacau provocat per l'excés de producció arran de la pluja a l'Àfrica Occidental. Les mones més venudes tornen a ser les clàssiques, les de personatges de dibuixos animats o de futbolistes. Un antic cuiner del restaurant de l'Escola Hoffman de Barcelona amb estrella Michelin denuncia conductes d'assetjament quan hi treballava. Ho ha explicat a TV3 les humiliacions que va patir per part de dos xefs.
Violència, agressions psicològiques, bullying, humillacions en públic, tancar de les cames frigorífiques, ets un inútil, ojalà ta mare no t'hagués tingut, tu estàs gordo, si em toques massa la moral, on puteixes, tranquil, que jo tinc contactes, trucaré a aquest restaurant i parlaré malament de tu, i això era constant.
Responsables del restaurant asseguren que els dos xefs ja no formen part de l'equip de l'escola i que van acabar la seva relació laboral per comportaments que no s'ajustaven als estàndards professionals. Esports. El Girona tanca aquest dilluns la 30a jornada de Lliga Primera Divisió. Els de Mitchell, amb 34 punts, jugaran a Montilivi contra el Villarreal, amb Estuani i Brian Hill ja recuperats. Disputats a primera aquest diumenge, a l'Alavés 2, Osasuna 2, Oviedo 1, Sevilla 0, València 2, Celta 3, Getafe 2, Atlètic Club 0. A l'ACB, el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del Saragossa 86-92, amb 22 punts de punter. Twitter. També victòria del Lleida a casa davant del Tenerife 103-101 i derrota del Manresa contra el Baskonia al Nou Congost 83-88. La gimnasta catalana Laia Font ha aconseguit la medalla d'or a la prova de salt a la Copa del Món de Gimnàstica que s'ha celebrat al Caire. És el primer or de l'atleta de Gironella amb només 19 anys.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya Ràdio. Este autobús está secuestrado.
Meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets perquè hi passi un bus.
Señores, ¿esto qué
es? Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
M'encanten els balls que fa la dona danesa als crèdits d'aquesta sèrie de Filmin. Quina meravella.
Estic mirant Algo Terrible Está a Punto de Suceder i el que és terrible és que no hi hagi més sèries de terror.
Què us ve més de gust, el retorn d'Eufòria o The Boys?
Amb el final d'aquesta guerra entre Warner, Netflix, Paramount, que s'ha acabat decantant pel bàndol de Paramount, al principi estava molt content i ara tinc una sensació agradolça. No sé, què pensava?
Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
Crec que des de Series Selector, oients, necessitem començar un crowdfunding per financiar-li un nou mòbil a Carlos Perelló, que ens envia, sí, diguéssim, missatges d'ultratomba des d'un lavabo o des d'un búnquer nuclear.
No una cova.
És un lavabo o és una ermita romànica?
No crec, crec que ja... Nosaltres, la Sílvia, ja ens va xivar el hack i ens va xivar la manera de superar això, que és gravar la nota de veu en el...
Nota de veu.
La nota de veu del mòbil i no per WhatsApp,
el
que et
micròfon
comprimeix.
Del mòbil, no?
Exacte.
No el micròfon del WhatsApp.
Amb l'aplicació de la gravadora.
I s'ha notat la diferència.
Sí, s'ha notat molt. He quedat molt malament. De fet, he vist com vosaltres
després
dos...
Després de 5 anys.
Sí.
Classes de mòbil...
He vist a vosaltres dos com passàveu la nota en format Sílvia, anem a dir, que es veien en el
High definition.
I jo dic, per què estan fent això ara? Que m'estan deixant enrere.
Doncs deixem de parlar de tecnologia i de mòbils, no? Que no seria aquest el programa exacte. O sigui, jo crec que aquí en general som bastant fans de la Rosalía.
Sí, total.
M'agrada molt Rosalía. Sí, és a dir, clar, remarcar que no és...
Que és catalana.
Rosalía.
Que és catalana.
No sé com se li diu.
Clar,
ella com ho diu?
Rosalía.
Rosalía.
Però m'agrada molt que des d'aquí es reivindica... Jo escolto des la Rosalía.
Mitjans, des dels mitjans catalans és Rosalía.
Clar, sí. Però més enllà, fins i tot per ella, és la Rosalía. Sí.
Doncs això, no en tenim prou amb el hype generat pel disc, el hype generat per tota la...
Com la gira.
La gira. I ara ens ve que HBO també la trobarem a Eufòria.
Sí,
que
ganes.
Veurem fins a quin punt té un paper important o no, però...
Sí.
Bueno, ostres, té un paper.
Sí, sí, paper.
Fins ara havia tingut paper a la banda sonora, perquè la primera temporada sona malamente, si no recordo malament.
Sí. Ah, sí,
si no recordo malament...
No deixem passar cap broma. Sí, sí. Cap broma de merda, concretament. Sí, les bromes bones les deixem passar, però les de merda sempre...
Els deixem els bons humoristes.
Sempre tindran l'espai aquí, en aquest programa. Sí.
Absolutament. I tu, Beto, què tens més ganes? D'Eufòria o de The Boys, que ens deies? Perquè tots sabem que tu ets més de Cardo.
Sí, jo tinc més ganes de Cardo, realment.
Cardo 3.
D'Eufòria i The Boys, Cardo.
No existeix Cardo 3.
La ruta... La ruta Cardo.
La ruta 25 tampoc existeix.
Aquest loop etern.
Tots sabem que tu tens més ganes de The Boys.
Sí, tinc més ganes de The Boys que d'Eufòria.
Serà jo sempre a veces la teva nova, segurament.
Potser no. Potser
però
no sempre
a veces. Però és també com una festa crepuscular...
Jo em perdo amb el títol d'aquesta sèrie.
Aquestes coses t'agraden, aquesta cosa crepuscular, sí. Festiva...
Bueno, diuen que és a Los Años Nuevos Punkis. Jo sempre a veces.
Los Años Punkis.
És aquesta història de la Marta Bassols, que dirigeix la Clàudia Costa Freda, i que crec que anirà molt bé. Però entre Eufòria i The Boys...
A mi el títol és d'aquells que més difícil de recordar.
El títol, quan dius jo sempre a veces...
Jo, en totes partes...
És d'aquests que és molt divertit escoltar la gent que està a la taquilla dels cinemes, de vegades que no els diuen...
Esta de... del siempre, nunca, yo, cuando puedo.
No gens menys.
Però es veu que té a veure amb aquestes persones que no saben molt bé què fer a la vida.
No, no, si és que és molt xulo el títol.
Aquesta generació Z perduda...
El tema és que no se'm queda.
Sí, igual.
Però no el retinc.
Entre Eufòria i The Boys...
Jo Eufòria, he de dir.
Jo The Boys.
I més amb Rosalia.
És que fa 5
anys. Rosalia, perdó.
Sabia que diríeu... Jo dic Rosalia sempre.
Sabia que diríeu Eufòria i és per anar...
Sí, jo també soc d'Eufòria. Però The Boys és que s'acomiade.
Home, The Boys s'acomiade i a més tal com estan als Estats Units.
Sí.
Hòstia, ve de gust aquest tipus de sèries produïda per Prime Video, però que són així més antisistema dins del sistema, rient-se del sistema, formant part del sistema, capitalisme extrem, que The Boys en aquestes temporades jo crec que ha trobat molt bé la crítica social, alhora l'entreteniment, i dins d'una plataforma que és un dels dimonis del món actual, no? Vull dir que...
Sí. I al final el gir de guió, no sé si ho compareix amb mi, Carlos, però és que al final és qui compra... Paramount, no? Els The Boys compren Paramount, compren HBO, que
exacte,
es compren...
Sí. A veure, no sé si en aquest cas Netflix podria comparar-se amb els The Boys, amb el The Bachelor, jo crec que no,
jo crec
tampoc.
Que no. Jo crec
no,
tampoc.
Però
no sé si als Estats Units
semblava el dolent de la pel·lícula, a priori.
Sí, o sigui, vam estar, jo el primer, com mesos i mesos dient això de... com sigui donar un gir de guió, algú ha d'intervenir, no pot ser que Netflix tingui el poder, el monopoli de tot plegat amb la seva línia editorial que destrossarà HBO a llarg termini, etc etc.
No, i a més és que ho van anunciar per xarxes.
Ens ho van enviar
per correu. Va anunciar que havia comprat Warner.
Sí,
ho donava per fer.
Per xarxes.
O no vau rebre un correu electrònic.
També.
És espectacular.
En plan, hola, usuari, a partir d'ara veuràs HBO. Sí, va ser com, bueno, espera.
Jo crec que és la primera vegada que una campanya de màrquetings s'avança a que hi hagi... No, la versió oficial.
Hi ha gent que
versió...
diu que tot és una estratègia de Netflix perquè Paramount es deixi una morterada històrica, infernal, totalment, diguem que en el futur...
Sí, inflada,
li,
no?
Inflada-li.
Que li faci li portarà, mal econòmicament al
li portarà,
final, no?
Exacte. Això, perquè la compri molt més cara del que Paramount ja segurament hagués comprat doncs Warner, HBO i totes les cadenes de notícies que té la marca, no? També diuen això, les no les males llengües, sinó doncs la rumorologia als Estats Units. I aleshores era això, no?
M'agradava, vam fer un reportatge de TV3 previ als Oscars, on parlaven amb el director de fotografia català que viu a Los Angeles, l'Edu Grau, i una frase que deia, diu, una de les coses que m'ha agradat de tota aquesta batalla per comprar Warner és que ha demostrat una cosa que estava com en dubte, que era... de sobte que el cinema no importava. Mm-hmm. I de sobte, si s'estan posant aquestes milionades sobre la taula per comprar una empresa d'entreteniment que es dedica a fer cinema i sèries, potser sí que importa una mica, no? Tot aquest d'això. I potser no estàvem tant allò a la decadència, no?, que es viu de... Ui, a Los Angeles no roda...
Jo crec que sí i no, perquè aquí el que es posava en dubte era l'existència mateixa de les sales de cinema, perquè una cosa és fer cinema i el veus a casa teva còmodament. Sí. Seria això el temor de la compra de Netflix, sobretot, no? Les finestres de distribució i tot això, però claro, és que aquí jo crec que serà el mateix.
No, en principi no. O sigui, jo crec que aquí l'única cosa és la línia editorial que agafaran sobretot les cadenes.
Però no canvia tant.
Però a nivell de cinematogràfica ha sigut una victòria que estiguin
parlant.
Segurament.
Sí, perquè és un estudi,
i les sales de cinema.
És a dir,
sala de cinema, els directors...
Aquí hi ha dues coses. Una és que si Netflix comprava la Warner, seria un perill potencial pel cinema tradicional,
sí,
per les sales de cinema i les distribuïdores d'arreu del món a llarg termini, i també per la línia editorial d'HBO, que tard o d'hora es veuria segurament devorada per al comercialisme de Netflix. Però ara, per l'altra banda, la compra de Paramount fa que tothom tremoli pensant que una mica els tentacles de Donald Trump i dels republicans doncs més casposos es faran amb els canals de notícies, la CNN, sí, que és una mica el pal de la bandera d'aquesta corporació, es farà amb la CNN i la convertirà en Fox News 2, que serà, doncs, no quedarà gaire bé cap gran cadena de televisió, una mica de centre... Anava a dir centre-esquerra, però no sé si la CNN es podria considerar de centre-esquerra.
No, perquè l'esquerra allà no existeix.
No existeix l'esquerra.
Però sí que més neutral, una mica més progressista...
Una mica més periodística.
Una mica més periodística, més contrastada... Sí. Doncs es quedarà aniquilada per aquests tentacles, i aleshores és això, no? Què prefereixes? Un entreteniment, doncs, comercial... o un periodisme comercial. Clar, doncs és pitjor que...
Ja s'apanyaran, no?
Ja s'apanyaran totalment. Jo,
si la CNN es converteix en un Fox 2, ja començarà a sortir un... O sigui, espai comunicatiu de gent que vol anar a la contra. És com ara que tota la campanya que ha fet el Trump contra els late shows, el que ha fet és guanyar
totalment
molta més audiència i molta més rellevància. Colbert està en màxims històries.
Els hi ha fet un favor.
El Kimmel està en màxims històries. Diguéssim, el progressisme està arribant per altres vies. Llavors... Si farà una còpia de la Fox 2, l'audiència ja es repartirà entre els dos i ja trobaran un altre camí. Jo crec que no és tan... O sigui, no em poso
Més que res, perquè Paramount no és de Donald Trump. O sigui, l'única...
No, però quasi.
No, però no ho és. O sigui, vull dir que hi ha un punt de que no és que Donald Trump estigui comprant Warner Bros.
En qualsevol cas, el que els hi dona els diners no són precisament les notícies.
El que estava en contra de que Netflix ho fes.
Les notícies no donen diners.
Bueno, és el que vam veure amb Murdoch, no? Fa dues setmanes.
Sí.
No són diners, que també és un nivell d'influència,
sí,
a nivell geopolític gairebé mundial.
Correcte. Sí.
Però almenys no és algú que les vol aniquilar a zero. Sinó que
clar.
Hi haurà un...
No hi ha el canvi de model.
I segurament HBO podrà... almenys doncs, durar una mica més del que hagués durat amb Netflix.
HBO resistirà.
Esperem,
sí,
no?
Sí.
I si no, Apple es convertirà en HBO.
Sí.
Complicat.
Com, gràcies per recomanar DTF Sant Lluís.
Sí.
Ah.
A la Sílvia i també
guai.
Al Beto.
Sí.
Perquè no sé si l'hagués vist. Imagino que en algun moment l'hauria vist, perquè està HBO i a mi el Jason Bateman m'encanta quan fa comèdia. Quan fa drama també, però a mi quan fa comèdia fa... una gràcia bestial, sí. I en aquesta sèrie és aquest humor que jo considero que
la metàfora és la seva bici, no?
Sí,
o sigui, tens una oportunitat per fer un acudit, però de manera totalment allò random, que no s'interpreta com a acudit, però
no.
Ja ho tens allà.
Exacte.
Te la posa allà davant.
És una sèrie que jo crec que molta gent podria no considerar de comèdia, perquè té moltes coses que no ho són.
No, és que no és comèdia.
Comèdia negra, jo crec que sí que és comèdia.
Però és comèdia negra?
Sí. Jo crec que sí.
Tornaríem al debat Succession, eh? És comèdia o és drama, aquesta sèrie, eh?
Però jo
comèdia thriller.
És thriller, també.
Jo pixo amb aquesta sèrie i jo considero que hi hauria una altra gent que potser no, perquè està en una freqüència, la comèdia en aquesta sèrie, l'humor...
Bueno, és que potser estan en alguns llocs.
Ja no
en el Watermelon, en la bici, clar. Està com en alguns...
En les mirades...
En algunes clocades
del
amb
del Bateman.
La seriositat.
Amb la seriositat.
Amb la seriositat de tots els personatges, la inexpressió...
I la interpretació de David Harbour, la interpretació de David Harbour fent d'intèrpret de signes.
És meravellós, és meravellós.
Increïble.
Vull dir...
Quan ella plora mentre el veu...
Jo no sé cap a on derivarà. Tinc una teoria,
Gràcies.
De... sobre cap a on derivarà, no sé si dir-la.
Clar que sí.
Però és una interpretació, no és un spoiler.
No, és una teoria meva.
Ah, no, doncs
teoria.
Que endavant.
Les teories
favor,
no són spoilers.
Va, és que, clar, no sé si han passat screeners fins al final, igual
és
estic
igual.
Trepitjant el...
Ja.
Jo
he vist potser,
potser que no ho digui.
He vist tres capítols.
Però pots insinuar. Pots insinuar.
David Harbour
sí?
Tindrà molta importància amb
vale.
El que ha passat.
D'acord.
Serà l'inductor del que ha passat.
Vale, no és... Ah, jo no sé nada, sinó que...
Bueno, no sé, per qui l'estigui veient, jo crec que ja m'entendrà.
I creus vale. que hi haurà un DTF, m'invento, Miami, DTF, Melbourne...
Ostres, no sé si serà una franquícia, això,
eh? Doncs seria gens mala idea.
No seria gens mala idea.
No seria gens... Mira, ara que torne Beef, per exemple...
Bronca, i a més és antologia, també.
Exacte.
Sí.
I Sílvia comenta, em recomanes una sèrie de terror.
Saps què passa? Que de tant en tant, a mi me ve de gust anar a dormir malament.
Molt bé.
Sí. Saps allò? De sèries de terror n'hi ha molt poques. Sí.
Quanta gent vol el contrari.
Però m'agrada... Sí.
Que sempre dorm malament i diu, ui, m'agradaria dormir bé.
Sí.
És el que... Aquesta efervescència...
Amb els ossos, no? Allò, inquiets.
Que te genere aquest gènere. Que, clar, pensant en explicacions, és perquè... Jo crec que deu haver alguna cosa més enllà que sigui un gènere nínxol, no? No sé si és més difícil fer en format de sèrie una sèrie de terror per mantenir doncs, la por, la tensió a nivell capitular i que... No sé si és això, però el cert és que n'hi ha poques.
Sí.
I de bones n'hi ha poques. O sigui, tenim les mateixes de sempre, The Hunting of Hill House...
Tenim tot el que és Mike Flanagan,
tot
que
el
ens flipa.
Que és, exacte. A veure quan tornem una altra,
sí.
No?
Sí, va fer un pacte, no? Va signar ara un deal d'exclusivitat...
Amb Netflix.
Ara no el tenia ja amb Netflix, perquè...
Mike Flanagan és el Ryan Murphy del terror.
Crec que precisament marxava de Netflix, eh?
Està com en aquest punt de...
Però amb qualité.
Sí.
Amb qualité.
Amb més...
Sí.
Amb menys projectes, per tant.
Amb Amazon MGM Studios.
Uf, mala notícia.
Mala notícia.
Ha tancat. Sí. S'ha passat a això, a Amazon.
Ja, Amazon ja és mala notícia? Déu-n'hi-do, eh?
Sap greu dir-ho, però...
Hi ha poques sèries que les associes a Amazon i dius, ostres, la fan a Amazon.
És que està anant molt cap a l'entreteniment...
També el tema dels anuncis influeix. L'altre dia em vaig morir de riure,
bueno,
perquè vaig veure un post d'una noia que deia... La meva mare m'ha escrit un WhatsApp dient que està mirant una sèrie a Amazon Prime.
Fallout.
No se sap quina és. Diu, i jo li he dit... Ostres, ja, diu, però quina putada els anuncis, van molt malament. I diu la mare, diu, re, només has de pitjar, continuar sin anuncios. Diu, i porto 3 mesos pagant la plataforma de ma mare a preu de sense anuncis.
Hòstia.
I me va fer molta gràcia perquè crec...
La mare molt feliç.
Clar, felicíssima. No, crec, mira, realment...
Màgic.
No ho havia pensat, però he pensat, és superconfús.
Sí.
Vull dir, pots pensar tranquil·lament, escolta, continua sense anuncis.
No faltaria.
Re, 30 euros més, però a l'any, no?
Boníssim.
Però bueno, sí, em va fer molta gràcia. Total, que estàvem parlant de Algo Terrible Està a Punto de Suceder,
sí,
que és la nova sèrie...
Que fa honor al títol, la sèrie, o no?
Totalment,
sí, no?
Totalment, sí. Dels germans Duffer, els creadors de Stranger Things, que no és... Estan de productors executius, no és una cosa allò tan seva com Stranger Things, però jo crec que es nota una mica la seva petjada, no? Aquí arrenca amb el viatge d'una parella que estan a punt de casar-se. Van en cotxe i van a la casa de la família d'ell perquè la coneguin. Una família rica. Mm. Ja pel camí tenen un incident raríssim. És una d'aquestes sèries de terror psicològic més que no pas sang, fetge o... Algun ensurt ja, eh? Però...
A mi és el que m'agrada, terror psicològic.
Algun ensurt ja, però és...
El que em fa patir de veritat.
Sí, és bastant terror psicològic. Llavors, ja hi ha un accident estrany i en tot moment estàs pensant, efectivament, algo terrible està a punt de suceder.
Tota l'estona.
O sigui,
no enganya el títol.
No sé què està passant aquí, però l'atmosfera està molt bé. Llavors, arriben a casa la família és raríssima, estan en una casa aïllada i expliquen unes històries del passat raríssimes.
La veus sola, aquesta sèrie, a casa?
Sí, o clar.
I de veritat pots?
Sí, home, sí.
A la nit?
Sí,
abans
sí.
Abans de dormir?
Sí. Bueno, clar, és que... Si no les miro dissabte al matí,
les miro les nits. No encens totes les llums de casa? Jo ho faig quan estic sol.
Bueno, quan vaig cap a l'habitació, vaig una mica així, eh? O sigui, el terror psicològic està molt bé. I també hi ha aquest fons de... Clar, en tot moment, ella ha de decidir si es casa o no amb aquesta persona, que és el fons del terror, diguéssim. Prendre una decisió terrorífica, perquè igual m'estic equivocant.
No això sé. És la vida real, no?
També. Sí, bueno, té aquest no? rotllo i el pes del passat de l'herència familiar, clar. A la protagonista la interpreta Camila Morrone, que l'hem vist ara a l'Infiltrado. A mi aquesta tia m'encanta, aquesta actriu. I la sogra...
Espera, li estic posant cara, eh?
Sí,
Morrone.
Morena.
Anem a veure el departament d'imatges.
Molt sí. guapa, sí, sí. molt expressiva.
Ja sé qui és, sí.
De nom era, perdona?
Camila Morrone.
Camila.
I a la sogra la interpreta Jennifer Jason Leigh, que ja fa por de mena.
Sí.
O sigui, és
no
una senyora
fa
que fa por de mena. I si la veieu amb aquesta sèrie, no ho sé si l'han maquillat o no, però estic
dins.
Molt dins. La fan a Netflix. Si us apunteu al terror, pues teniu...
Sí, Netflix, mira, Netflix, abans dèiem, no? Mike Flanagan, que tot el de Mike Flanagan està a Netflix. De fet, és de les plataformes que té millors sèries de terror,
sí,
jo diria.
Sí. Mira, em va venir una mica al cap Servant,
sí,
d'Apple TV, Apple. En el sentit d'allò de no entenc res, però
hòstia,
ui, no?
Servant, no puc estar assegut a la cadira.
No l'he seguida, Servant. Vaig quedar dues
temporades. Jo sí la vaig acabar.
Té quatre, crec.
Vaig acabar, sí.
Sí, 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 sí. Recomanes acabar Servant?
Sí, sí, jo sí.
Perfecte, perfecte. Sí, sí. Molt bé, molt bé. I tenim aquesta sèrie que deia el Víctor de Danish Woman, la mujer danesa.
Enganxadíssim.
La dona danesa, a Filmin.
Inquietat.
L'estàs seguint, l'estàs acabant.
No m'haig menjat tres de cop.
L'havíem vist pel festival.
Ja l'has acabat, doncs, perquè l'havíem vist pel festival.
Sí, però hi ha coses que no recordava d'aquells moments. I
sí que la vas tornar a començar.
Vaig tornar a començar.
La vam veure a Sèriesmania.
Sí, a Sèriesmania, i després la vam passar al festival, que va estar dins de la secció oficial internacional.
Sí, però què vull dir, que a Sèriesmania ja vam dir, ala.
Sí, ja sabíem que...
Quina cosa... Bueno, és l'Aquí no hi ha qui en viva, versió espia danès traumat.
Sí.
És Homecoming més Aquí no hi ha qui en viva. I literalment és això, és la sèrie.
Llavors, amb els balls aquells inicials...
T'agafa el cul torçat, absolutament. I, a part, amb aquests balls, que és un moment magnífic de la sèrie... Que
és al final o és al principi?
Els dos. I són cançons que canta ella. Canta la pròpia actriu, la Trine. Han gravat cançons especials que van canviant. Mm. I, de fet, m'agrada perquè també es van incorporant personatges. Hi ha moments que són quatre ballant, alineadors...
I ballen molt bé.
Ballen molt bé.
Sí, sí.
Té un estil increïble.
Vaig llegir
sempre
amb
les caretes ballades. És una sensibilitat que en aquest programa...
Sí, ens agrada.
Ja vam parlar, com es deia, la del...
Ens agrada.
La d'aquell musculites.
Peacemaker.
Peacemaker.
El John Cena ballant, però hi ha vàries també que són així divertides.
I la de les parelles, aquella sèrie de la Nicole Kidman, sí, també tenia una intro ballada. Sí. És molt divertit,
bueno,
la veritat.
Tenim-a. I aquí, com
és
que canta sincrònicament...
És una manera de no saltar-te la intro, si és bona la còrea.
Clarament, clarament.
Sí, sí. Doncs això, estic inquietat. Estic amb aquesta sèrie que també m'està deixant una mica... Que l'havíem començat, però no l'havíem acabat. I, ostres, va obrint carpetes i et va descol·locant, que ara el gènere sembla que sigui una cosa tendra, ara sembla una cosa traumàtica, ara
I
és una
ella,
cosa bizarra.
I
ella és una actriuassa meravellosa. Sí.
Vaig llegir en algun lloc que havia estat a punt d'anar a Eurovisió.
La Trine.
Ah, sí. Doncs deu ser també el que deia.
Sí, sí.
És mocatri. Modelo que tenen d'actriu.
crec que va guanyar la Berlinale un any. Crec que té una...
Un os.
Té un os?
Sí, de pel·lícula. De pel·lícula.
Sí. Doncs és aquesta... Sí, és de...
Doncs la dona danesa, tipus... Filmin, sí. La Triomf Sotis de Català, meravella.
És aquelles dones...
Deixar-te sorprendre.
Nòrdiques, que fan una cara i les trobes adorables, però com se posi una mica serioses, aquells armaris de tia...
A mi en directe...
Home, impressionen.
Dinant i tal, quan interactuàvem, jo generava respecte.
Sí, sí, impressiona.
Sí, sí, és una dona...
I després la veus placant a gent.
Sí, clar. Clar,
xufant
no.
A gent.
Sí, te la imagines
dius, bueno.
La dona danesa. Sí, sí,
ojo, ser la veïna de la dona danesa.
No, com a veïna no la vols, eh?
No
la vols, eh? I menys tens un gatet.
Sí.
Ja ho vam explicar en un altre programa que no acabes bé, eh?
No,
no acabes pas bé.
No.
Doncs vinga, en el programa d'avui repassarem les millors sèries que ens depara el mes d'abril, que no només hi ha Eufòria, però tocarà bastant parlar d'Eufòria i
Eufòria,
la Rosalia.
I The Boys. Tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries Dicat. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries, 3, 4, 5, 6, 7, les que vulgueu, al número de sempre, 634-760-355, 634-760-355. Nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi encantat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per X, Twitter, usant el hashtag SeriesElector3Cat.
Sèries Selector. Dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
A veure si el combo del programa...
Ens l'envia un amic del programa que feia dies que no contactava amb nosaltres. O sigui que...
Estàvem preocupats.
Ben tornat. Ah,
el Ramon.
Hola, sóc el Ramon, a l'Eixample. He vist Masque Rivales. I bé, durant una setmana es vaig veure molts reels a les xarxes, moltes roqueries, i vosaltres vau dir que era un soft porn, i la veritat, pensava que seria una sèrie mamarratxa total, i bueno, pues, m'ha semblat una bona aproximació al món de l'esport i les relacions gais, i m'ha semblat bastant ben interpretada, i mira que era molt fàcil caure en estereotips. Hi ha un, el rus, que parla amb un anglès raríssim, però, bueno, té una bona interpretació i commou, i el maco és veure, no, com la seva relació va evolucionant i com ells dos van canviant, no? No crec que es pugui posar a la mateixa lliga d'Olimpo, Elite o Holanda. Penso que és una producció molt més modesta i molt més interessant, penso jo. L'altra sèrie que he vist és Ponies, que són dos noies fent d'espies a la Rússia dels anys 70. I, bueno, sí, té tensió i és divertida i és molt entretinguda.
How long you been here? 6 months. And what does your husband do? Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR. Stop it. Come on, we both know what our husbands really do. We need answers.
Doncs benvinguda a l'opinió del Ramon. Dir-te, Ramon, que no és que la comparéssim amb Olimpo i aquestes. Eren sèries associades als esports.
Sí.
Que
pot ser... I al soft porn.
Exacte. Sí,
una mica de soft porn.
Sí, sí.
Però no
era una comparativa amb aquesta sèrie.
No.
Más que Rivales és la sèrie fenomen de l'any. Això està claríssim. Aquesta producció canadenca, que està basada en una saga literària que ja era molt exitosa, o sigui que hi havia gent que l'estava esperant. És efectiva, personatges carismàtics sí, però bueno, a nosaltres no ens ha acabat de fer el pes. O sigui, a nivell d'estructura la vam trobar simplona, la veritat, almenys aquesta és la meva opinió. I a qui li agradi, endavant.
Sí,
i
endavant.
El rus...
És un tema de gust, al final.
Connor Story, que és aquest xaval, que vamos, que ja és l'ha catapultat la sèrie, ja va aparèixer a Joker Folia 2, però a partir d'aquesta sèrie pues, ha estat presentador de SNL, o sigui, això...
Ja està.
Ja estaria,
ja
no?
Ja està.
Vull dir, tindrà segona temporada, podràs continuar disfrutant-la, Ramon. Molt bé, no sé, nosaltres potser li farem un cop d'ull una altra vegada als primers capítols.
Potser hauríem. Hauríem de repassar-la.
Exacte.
Si al Ramon li ha agradat, sí. Jo crec que també és un motiu per repassar-la.
Totalment, o sigui, la repassarem. Benvinguda a l'opinió, Ramon. I després, Ponies, un dels grans ams d'aquesta sèrie és Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen, que feia dies que no la vèiem.
Sí, és un tema, sí.
Sí,
o sigui, vull
és un
dir
tema,
que
la Emilia?
Jo crec que sí.
És l'am, claríssimament.
És l'am, però és veritat que hi ha certs actors que van estar en sèries molt, molt, molt populars, com és el cas de l'Emilia Clarke, i també em sona una mica... És un parèntesis, eh?
Sí,
perdona,
no, fes.
Ara no me'n recordaré del noiet de Breaking Bad, del nom...
Jesse Pinkman.
De l'actor.
Aaron Paul.
Aaron Paul. Que són actors que, quan va passar, o quan ha passat una mica tota la
voràgine,
el fenomen i voràgine de les seves grans sèries, doncs s'han quedat una mica despenjats, perquè potser, doncs... Jo crec que no és una opinió tampoc molt,
una mica esbravat,
molt controvertida,
no?
Sí. Però que no són tampoc grandíssims intèrprets.
Sí.
I aleshores s'han quedat una mica doncs, desdibuixats, no?
Però, vaja, aquí veient el pòster, dius, ai, mira, Emilia Clarke, a veure què passa. Doncs sí, estic totalment d'acord, una sèrie ambientada en plena Guerra Freda, que el que passa és que ella i una altra dona són ponis, persones sense interès, persones invisibles, són com buròcrates que treballen a l'ambaixada nord-americana a Moscou, i els seus marits moren en circumstàncies estranyes en una operació. Se suposa que elles no saben que són espies. Una ho sap i l'altra no ho sap tant.
Vale.
No? Acaben fent d'espies improvisades per aclarir la mort dels seus marits. Bueno, és entretingudíssima.
Té
un puntet de comèdia... Sí.
La premissa te la creus una mica poc.
Ja.
De com elles, o sigui, el motor de que elles comencin a estar allà per investigar i tal. O sigui, és com tot amb un tot tan...
Bueno, passa tot tan ràpid,
tan
no?
Ràpid,
tan
fàcil.
Lleuger, tan lleugeret, no?
Però
és
que és com... una sèrie lleugera.
És sí. Netflix.
No, és Sky Showtime.
És Sky Showtime.
Sí.
És que pel que dèieu era 100% Netflix, de sobte.
Mm.
Sent així lleugereta i tal?
Sí, sí, podria ser de Netflix, tranquil·lament, sí, sí. Mm. Si t'agraden les sèries d'espionatge, així, amb un toc lleuger...
Lleuger, molt lleuger.
Sí. No és The Americans. No,
no.
No.
Sí, perquè quan dius espies i guerra freda... Quan dius espies i guerra freda, la sèrie que et ve és...
I soft porn.
És The Americans. I soft porn?
Clar,
sí.
En el combo.
Sí, en el combo.
Que també entraria The Americans.
Sí, home, hi ha escenes d'americans que no estan malament.
Sí, és veritat, hi ha escenes.
Hi ha molt sexe,
sí,
però,
sí,
però moltíssim.
Sí?
No ja. Acabes de veure,
erotisme,
però gairebé però ho veus, eh?
Sí,
gairebé
sí.
Ho
és
veus.
És més tòrrit que...
És, sí.
És d'aquelles que tornaria a veure, d'Americans.
És una mica com Masque Rivales, que sí. No ho acabes de veure, però veus.
Masque Rivales podia ser soft porn per adolescents
sí.
I d'Americans ho és
adult.
Per adults.
Per adults, sí. Per adults, sí. Sí.
Val,
però la recomanem, o no?
Si us agraden les trames d'espionatge...
Jo crec que hi ha
sèries
millors.
Sí. Sí, però bueno, de sèries...
Mireu La Mujer Danesa abans.
Jo és que us haig de dir una cosa. Vaig veure el tràiler de Pons. I no la vaig veure directament.
Ja,
és una
bueno.
Cosa que no s'ha de fer, com a crític de sèries, no, però no em va entrar.
Però no passa res, perquè hi ha gent que un dissabte a la tarda i un dissabte a la nit diu, saps què? Mentre me faig un biquini a la cuina i vaig i torno, me poso una d'aquestes sèries que bueno, me omple una estoneta i ja està. M'agrada el gènere, sí, m'agrada l'actriu protagonista.
Sí,
i ja
no
estaria,
tot ha de ser
no?
Densitat.
Ah, exacte.
Sí,
se sudes, com diu Netflix.
Sí.
Me fa molta gràcia aquesta denominació. Sèrie, se suda. Bueno, era... Bastant difícil aquesta combinació, t'ho he de dir, Ramon, però vaja, si combinem relacions sentimentals,
sí.
Espionatge i Rússia de fons, en surt en Familiar.
Noch am Leben.
Noch am Leben.
A mi me passa una mica com el Ramon. M'agrada el gènere, l'espionatge, i vaig a buscar-lo.
Vaig a la casa de l'espionatge.
Sí, sí, de thrillers, espionatge... Sí. I mira, vaig pescar aquesta sèrie alemanya i me la...
A Berlín, no?
Sí, 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 està ambientada a Berlín i me la vaig empassar allò un parell de tardes o tres, eh?
Rapidíssima.
Vull dir... Sí, 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 sí. Això va d'un matrimoni que abans, ho dic perquè va i ve amb les línies temporals, treballava per al Servei d'Intel·ligència Alemany, BND, que... Recalco les sigles perquè em va tenir despistada un rato. Dic, de què estan parlant, no? Com si tots sapiguéssim que el Servei d'Espionatge Alemany es diu així, no? I després de deixar l'agència...
Sí, una experta com tu.
Amb espionatge.
Sí. Espionatges.
Clar, el britànic sembla... és com l'EMA 15 o algo així, no?
MI5 o MI6.
O MI6, exacte.
Segons si és interior o exterior.
Ah, la I majúscula no era un...
No era un U.
No era un U.
Era una I.
Però BND...
La M80. I la M30, això és Madrid.
Desconeixia totalment...
Els alemanys no els controles tant.
No, els controlo tant.
A partir d'ara més.
Tampoc controlava les sigles dels francesos quan vaig veure Oficina d'Infiltrados, que després se m'obliden.
Després amb Black Dobbs, amb...
És una pregunta, Sílvia, ets espia?
No, però...
És el que diria sempre un espia.
No, però...
Però sempre té micros davant, eh?
Hi ha coses, eh?
No, però...
Villarejo té menys micros que ella.
Jo et veig un cantó, eh?
Crec que he estat en contacte amb espies.
Ui! Ah! Canviem el programa, Sílvia.
Això us ho explico.
En contacte físic?
Sí.
Però vols dir...
Però físic, soft porn?
Físic.
En contacte físic?
Ui!
Hi ha hagut espionatge i soft porn a la teva vida?
Jo crec que sí.
Però ell sap que tu creus que ho és?
No ho sé, perquè jo amb la broma ho anava dient.
I ell què deia?
Mossad?
Ell o ella?
Bueno, va fer broma.
MI5, MI6?
Mossad?
Espera, un moment. La pregunta és...
Et deia, ets la meva Mossad?
Per què volia anar al llit amb tu un espia?
Un moment. Què vols dir?
Què tenies tu? Quina informació tens?
Perdona.
No, és que això...
Tenen vida de part, eh?
Exacte. És que podia ser una relació sentimental i estic parlant de l'any 2011. Ojo.
Però vull dir... Això em porta a pensar que potser tens una informació que hi ha un govern estranger que...
No tinc cap informació.
Que està interessat. Volien saber què passava al matí de Catalunya Ràdio.
Exacte.
Era una Mossad que estava
ben infiltrada. Crec que encara no hi era. Crec que encara no hi era al matí.
Compte que si tirem del fil acaba fatal aquest programa, eh?
Sí.
Bueno, això ja us ho explicaré, sopant. Però bueno, que jo crec que hi ha gent...
Però quina agència? Dóna'ns pistes de l'agència. No era el BND.
No. Top, top. Jo, si m'enredo amb aquestes coses, o és CIA o no és res.
Ja ho ha dit.
Americano.
Ah, sí, era de Boston?
No.
Va, prou, ja està. CIA Comet, sisplau, seguim.
No sé on m'havia quedat.
CIA Comet.
Estàs parlant en família del BND.
Ah, sí. Que després de deixar l'agència, doncs gestionen en secret una casa segura amb la complicitat d'un agent important dels serveis secrets, però no més d'aquella gent, o sigui, la resta dels serveis secrets no ho saben, això. I en el rerefons hi ha una antiga operació fallida a Bielorússia que desencadena assassinats, persecucions, rivalitats amb antics enemics russos. Aquí la gràcia de la sèrie també recorda a vegades a The Americans, recorda també a Mr. i Mrs. Smith.
Ostres, que bona.
Molt bona.
Sí, la veritat.
Potser de les millors.
Clar. És el tema de la confiança entre els protagonistes. És a dir, un depèn de l'altre, però tenen secrets entre ells, també. I aleshores, aquí... O sigui, la trama de la intel·ligència està bé, la trama russa, bielorussa, està bé, hi ha un drama familiar una mica agafat pels pèls, però és igual. I després, les interpretacions està bé, especialment la de l'actriu Susan Wolf, que és una autèntica màquina fent servir armes i la lluita cosa a cosa. O sigui, Ramon, aquí tindràs bufetades, espionatge d'intel·ligència, talps...
Una mica d'arts marcial, també, de patades...
Sí. I aquesta és a Netflix.
A Netflix.
Molt bé.
Doncs bona mandanga directament de Netflix Alemanya.
Ara ja ho sabem.
Que no n'acostumem a parlar tant de Netflix Alemanya, de les produccions. Vull dir que...
Però bueno, ja et dic, va ser buscat. O sigui, ai, mira, espionatge, em surt això, doncs la miro.
Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Sèries Selector, un programa amb massa gent parlant alhora.
It's gonna be legendary.
I ara sí que sí, les estrenes més destacades d'aquest mes d'abril.
Ho cante tot el Beto ja.
Doncs vinga, Carlos.
Comencem el mes d'abril.
El retorn!
Motor, eh? Motor.
El retorn!
De cop i volta, el motor de l'Esport 3. Esport 3.
Motors i pneumàtics.
Motors i pneumàtics.
Catalunya, olor a benzina.
Exacte.
Això és cert. Catalunya, olor a benzina.
Sí.
És una cosa
a dièsel, concretament.
Fins ara era bo, perquè ja teníem...
Jo crec que fa més olor a marihuana que a benzina.
També.
Ah, també.
Barcelona, segur.
Barcelona. És que hi ha cotxes híbrids que van amb marihuana.
Ah, d'acord.
Està combustible...
Combustible THC.
Sí,
boníssim.
Com dèiem a l'inici, 8 d'abril, The Boys, temporada cinquena i temporada final.
Per favor.
És una bona...
Amazon no fa bones sèries? S'ha dit aquí abans.
No.
Quantes temporades?
Estic d'acord i no estic d'acord.
Moment.
Podria estar una mica aquí.
The Boys...
Hi ha sèries i sèries, però...
Amazon ha fet bones sèries.
Sí, però en quantitat... I en quantitat tampoc. En quantitat tampoc.
Jo crec que el que passa és que les espanyoles són tan dolentes... Sí. Habitualment.
Sí,
que tenim una visió una mica... Doncs...
A veure, recordem que Fleabag és d'Amazon.
Clar,
és del 2016.
The Boys també.
Quan va començar Patriot, també, bona.
Exacte.
Però The Boys, quantes temporades? Hi ha unes quantes?
Sí.
Vull dir que és això.
El anillo del senyor del poder.
Fa temps que veiem una sèrie de Prime Video.
No passa res.
Nova.
És una bona notícia perquè ens agrada molt aquesta sèrie i perquè tanca sense estirar el xiclet, que és una cosa que l'Eric Kripke, que és el creador, va tenir molt clar que tindria 5 temporades i ho ha complet.
Fórmula Vince Gilligan, Breaking Bad.
I punt, i fins aquí, un final. Serà el duel final, com sabíem.
I una quantitat de spin-offs que no t'ho creus.
Ja, bueno, tenim Gen Z, que ja està a segona temporada, crec. I veurem si hi ha... Segurament Homelander, no?
Té un spin-off claríssim,
spin-off,
però...
com una catedral.
Sí, una prequela segur que hi haurà cosetes.
A la Casa Blanca, no?
Sí.
Doncs això, duel definitiu entre Butcher i Homelander. I el 10 d'abril tornarà a Malcolm.
Sí. Moltes ganes.
Malcolm in the Middle.
Sí.
Vaig
veure el tràiler amb aquest...
No, veurem si el subtítol
doncs
de Mal en Peor fa...
Sí? No sé, igual estic una mica nostàlgica.
Això vol dir que torna Bryan Cranston.
Bryan Cranston, de fet, és una iniciativa seva... Es va posar pesadíssim fins que va aconseguir, 20 anys després, reunir el cast original, havia de ser una pel·lícula, al final la història es va allargar i és una sèrie de 4 capítolets.
Nos liamos, no?
Nos liamos la manta a la cabeza.
4 capítolets estan molt bé. O sigui, una altra cosa és que pretengués fer com el nou Fraser, que va ser una cagada total.
Que no durava tampoc molt més.
Intentar reviure,
més
no?
Més reunion que...
Però eren molt curtes. O sigui, les temporades de Fraser eren llargues i aquestes noves eren molt curtetes.
Sí.
I el 13 d'abril, data marcada al calendari, HBO Max, Eufòria... torna, 4 anys després, entre vagues de guionistes, produccions gegants. Hem de tenir en compte que cada episodi costa un mes de rodatge.
Mm-hmm.
És una barbaritat.
Una barbaritat.
És una barbaritat.
Wow.
I també hem de recordar que hi ha un salt important...
És com una pel·lícula.
Són pel·lícules. Són pel·lícules en format de sèrie.
És una sèrie filigrana, eh?
Qui és aquesta persona que ha sortit?
No sé. No sé.
És com una espècie de...
Em sona, però no.
Sí, no.
Hi ha un salt important de temporal perquè abandonem l'institut i ara estem ja a la maduresa.
Home, ja no ho
ben fet. No com Stranger Things.
Bàsicament s'han fet els actors i actrius.
Tenen 40 anys.
Perquè la crítica era tan ferotge en aquest aspecte de dir són penya de 35 fent de 17, que el Sam Levinson i l'equip de producció va dir vale, doncs fem un salt temporal d'una vegada, com va passar de Stranger Things també, no, una mica, i ja està, i m'ho trec de sobre i escric tranquil.
I a la quarta estaran ja jubilats.
Exacte.
Perfecte.
I el 16 d'abril a Netflix arriba la segona temporada de Beef Bronca, que m'encanta la traducció.
Sí.
Vull dir, m'agrada, perquè té força també.
Sí. Ja proposava vedella, però...
Clar. I bé, és una antologia, una cosa que no sabíem que si passaria o no, doncs al final sí. Sèrie que va guanyar 8 Emmys la primera temporada, no ens oblidem.
Exagerat?
Segurament.
Hype.
Això, aquesta nova temporada serà bronca entre parelles i classes socials, és l'única cosa que sabem, i estarà l'Oscar Isaac i la Carey Mulligan.
És que clar,
també,
té bona pinta això,
perquè
eh?
Té molt bona pinta.
Pinta bé.
I ara sí que sí, entrem a l'apartat d'estrenes pures i dures i comencem amb Dear Killer Nannies.
Mi nombre es Juan Pablo Escobar. Soy el hijo de Pablo Escobar Gaviria.
Inútiles. Debería matarlos a todos.
Crecí en donde no había límite. Había, sí, un detalle en particular. Mis queridos nannies.
És pitjor que Wagner Moura,
correcte,
el personatge que fa
aquí
de Pablo Escobar al tràiler.
Per què tornem a posar a un no colombià, sí, en aquest cas a Leguizamo, l'actor estatunidenc, sí que té arrels sud-americanes, però en fi...
No.
Li costa parlar.
Jo Wagner Moura el compro molt, per això.
No pinta
jo Wagner Moura el vaig comprar moltíssim.
A mi també,
em va acabar agradant.
Però
la interpretació és boníssima,
sí,
és que és un actor boníssim.
Era molt bona.
Sí.
Això em sorprèn. També em sorprèn que Disney faci sèries sobre narcoterroristes. La marca que volia conservar una mica l'esperit de Walt Disney ara doncs fa cocaïna i revòlvers.
M'encanta el títol, Dear Killer Nannies.
Sí.
O sigui, em sembla brutal.
Sí.
És boníssim.
I bàsicament el del que va aquesta sèrie sobre Pablo Escobar és sobre el fill de Pablo Escobar, que es deia Juan Pablo Escobar.
Es diu.
Perquè, de fet, ell forma part de l'equip d'assessors dels guionistes d'aquesta sèrie, donant tota la informació sobre el que va significar la seva infantesa envoltat de mencions de cocaïna, de narcotraficants, de festes i també de tortures. Perquè els seus nanis, els seus cangurs, podríem dir, tutors, eren doncs els assassins, anava a dir els gossos.
Sí, gossos també.
Els gossos del seu pare, que es dedicaven a perseguir, extorsionar i també doncs ferir, matar, per treure informació o per venjar-se dels clans enemics, i clar, ell ho veia amb normalitat, no? Amb certa innocència, perquè després el tracte que tenien amb ell era molt bo. Doncs eren de germans grans, eren de tiets doncs enrotllats i tal. I aleshores, aquesta perspectiva segurament que ens faltava de tot l'univers Escobar, que no teníem encara, doncs Netflix, Disney l'aprofita per fer aquesta sèrie que es va estrenar ahir a Disney Plus i ja la teniu disponible.
Quan es va estrenar Narcos, ell va escriure un llibre sobre això, sí. I va venir al Matí de Catalunya Ràdio, fa molts anys d'això, i com que me va firmar el llibre vam estar parlant una mica de la sèrie, estava indignadíssim amb el Narcos de Netflix.
Ah, mira.
Sí, no li va agradar gens, i jo crec que potser a partir d'allà ja va prendre la decisió de que algun dia això ho explicaré jo a nivell audiovisual. Dic jo, eh?
Sí, segurament. I a més va estar a la secció oficial de Series Mania, sí. Competint en internacional, en la secció internacional. En pocs dies, 6 d'abril, també a Disney Plus, Star Wars Maul.
The Empire tried to kill me. Their betrayal demands consequence. And that consequence requires a weapon. Jedi. Where is Maul? I'm right here.
Aquí em posaré en format teletip,
sí,
perquè jo no sóc molt fan, no em va agafar, diguem, la onada de Star Wars. Miro les sèries com Mandalorian, etc. Però realment no sóc part d'aquest fandom. Personatge de Star Wars, el Maul, que més ha mort i ressuscitat de la saga. Això és una dada que m'encanta.
És un personatge fascinant.
Sí. M'encanta.
O sigui, és hipnòtic.
Sí, sí.
A mi m'encanta,
sí,
aquest
personatge,
estèticament, i a més sí. no parle, no sé, almenys a les pel·lícules, aquí a la sèrie, no sé.
Sèrie específicament,
sí, sí.
Jo crec que...
Sí, està bé.
I la pel·lícula, que és l'episodi, crec que és el 1, no? És on surt de les noves pel·lícules...
No sé si 1 o 2.
Sí, Jardinet, perquè realment no... Sí. Perdoneu-me als fans, perquè no ho sé, però aquella pel·lícula em va agradar molt. La sèrie funciona com a pont narratiu entre The Clone Wars i la pel·lícula de Solo. I, a més, doncs, en aquesta Maul intenta reconstruir el sindicat criminal en un planeta fora del control de l'imperi. Veurem aquesta sèrie que arriba amb moltíssim hype per als fans de Star Wars. I el 7 d'abril, a Filmin... Arriba, esto no es un misterioso asesinato.
Lega Sheila, strangled, occupation performance artist.
Occupation murder victim.
Scotland Yard have been ordered to investigate.
So this lot are all famous in the art world.
Gomet Verde.
Gomet Verde,
directament,
ja. Sí, ja, absolutament, sí, sí. Ja. M'hagués agradat inclús que es digués esto no es un misterioso asesinato en Manhattan.
Sí.
Si és Martes, és asesinato.
També.
Aquí la gràcia és que crec que...
Solo asesinatos en el edificio.
Crec que és en francès.
Sí.
I és Cecine Past, un...
Clar, com el quadre de la pipa, no?
És com el quadre de... Exacte. Que és de...
No, no és Matisse.
Magritte.
No.
Exacte. Magritte. Magritte.
Això no és una pipa.
Sí.
No?
Sí. Exacte. Sí. Sí. Si no pas un pipe. I això és la gràcia, que tots els participants són membres d'un cluedo de surrealisme d'aquella època, no?
Exacte. I de l'art.
I de l'art.
Sí, estem als anys 30, on un grup d'artistes surrealistes, com deia el Víctor, es queden atrapats en un edifici quan succeeix un assassinat. I aleshores entre ells està el Dalí, que és l'Iñaki Mur, rector català, que espero que puguem tenir aquí algun dia per parlar.
Fa bona pinta, el que ha fet.
També està Magritte, òbviament, i cadascú d'ells veu la realitat i el cas d'assassinat d'una manera diferent, perquè té una perspectiva de la realitat diferent.
I artística diferent.
O sigui que és una idea d'aquestes high concepts.
Sí, sí, sí.
A veure com l'executo, perquè la idea és brillant, i també té una mica aquesta cosa de paròdia d'aquestes sèries i pel·lícules de murder mystery, no? D'aquestes coses de, podríem dir, de Poirot, o podríem dir de mil altres, no? Agatha Christie. 13 d'abril arriba a AMC The Audacity.
Silicon Valley, the single richest enclave in America.
Your parents gave you a smartphone. Smarts are worse than hard drugs, twice as addictive.
Doesn't every parent here work on tech stuff?
Arms dealers don't give their kids landmines.
They're horrible people who have no boundaries.
Can you not touch me?
No manners, no integrity.
Jo crec que aquesta pot ser una mica underdog. D'aquestes sèries que dius AMC, The Audacity...
Sota el radar.
Sí, sota el radar, i crec que pot ser una grandíssima sèrie, segons la crítica americana, que ja la posa bé. Diuen que és una barreja entre Succession i The Newsroom.
I Silicon Valley, no?
Som-hi.
Home, jo crec que és massa evident.
No, és molt evident, però té el toc de comèdia, està ambientada a Silicon Valley, sí. Va d'assumptes tecnològics, no sé. Sí, sí, a mi el que me fa dubtar, i li poso gomet taronja, que no existeix, és això. Que ja. No me... O sigui, Silicon Valley és una
fosca,
sèrie, és un tros de sèrie.
Sí.
Llavors...
Jo crec que és més fosca, pel que sembla. O sigui, la comparen amb Succession per justament tenir personatges poderosos, satírics, àcids, de tot humor negre...
No, Silicon Valley és comèdia pura.
Intel·ligents i perversos. Crec que aquesta sèrie serà una miqueta més fosca, però ja
ho veurem. No, ja ho veurem, sí.
I també pel tema del poder dels mitjans de comunicació, tot això en l'ambient de Silicon Valley, com deia la Ciro, i la mineria de dades... i tota la impunitat amb què operen els mitjans i els spin doctors a Estats Units i com mouen les influències i posen i treuen presidents. Ja ho veurem, el 13 d'abril a AMC.
Sí, està bé destacar AMC, no?
I tant.
Sí, que teniu inclòs a moltes plataformes, no només a Movistar, jo crec que...
Jo diria que Amazon també hi és.
Sí, sí, sí. És un parell, jo crec.
Bueno, és d'aquestes coses com el que li va passar amb aquella noia, que sense voler...
Sense voler cliques i pagues.
I pagues.
Sí, sí, sí.
I el 15 d'abril a Apple arriba...
És tan fàcil pagar. Tan fàcil.
I tan poc fàcil cobrar.
Exacte.
15 d'abril aquesta, Margo tiene problemas de dinero.
Margo? Why are you here? You can go anywhere.
Like Harvard?
Yes, like Harvard.
Oh.
Tell all the silly boys.
How's school?
Scores they taught me.
Oh my God.
You were gonna be somebody.
Who was I gonna be?
Whatever you wanted.
The kid chose to keep me.
I ruined your life.
Doncs a David i Kelly.
Ja el tenim aquí.
Torna. The Undoing.
Sempre torna.
Retorna.
Sempre torna.
Com la Ioli.
Exacte. Aquesta sèrie segueix a una noia...
L'únic que
després...
la Ioli digereix millor de la primera vegada.
La Ioli és meravellós.
Sí. David i Kelly no sempre.
David i Kelly no sempre.
No sempre. Veurem, perquè aquesta és bastant diferent el que ha fet fins ara. Una noia jove que, després de quedar-se embarassada i sense diners, decideix obrir un compte a OnlyFans per sobreviure. No és molt David i Kelly.
No, però...
Està bé que obri la porta a OnlyFans.
Hi ha una cosa que...
Igual que Euphoria també ho fa.
Com familiar entre Michelle Pfeiffer i Elle Fanning. És Elle Fanning?
Sí.
Vull dir que aquest toc telenovel·lesc familiar sempre és present a les sèries de David i Kelly.
I compta amb OnlyFans, perquè també Alauda i Edu Sol estan escrivint una sèrie sobre OnlyFans. Vull dir que
i per acabar, el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, una sèrie molt catalana arribarà a Movistar, Yo siempre a veces.
Vinga, aquí una miqueta de...
Sèrie de la Marta Bassol, sèrie de la Clàudia Costafreda, que coneixem molt bé, protagonitzada per l'Anna Boga, David Menéndez, que potser el convidem algun dia.
Sí.
Home, i tant.
No sé si podem aconseguir el telèfon d'aquesta persona.
Bon amic per a mi.
També Paco Tous, Marta de Medeiros, la Laura es queda embarassada, també en aquest cas la protagonista d'aquesta sèrie. Només 2 mesos després de conèixer el Rubén, cega d'amor i drogada gairebé sempre, i resulta que després... En plan, 5 mesos després de tenir el Mario, el seu fill, es separen i comença, doncs, una travessia molt dura per la maternitat en solitari i l'intent de que aquesta persona, aquest nòvio, que és interpreta el David Menéndez, doncs col·labori de la millor manera possible.
I que es diu Rubén.
I que es diu Rubén.
Molt bé.
Aquest David Menéndez es diu Rubén.
Molt bé.
Sí. O sigui que veurem el 23 d'abril a Movistar.
Doncs fins aquí el CD Selector número 243. Us hem d'informar que pel 244 obrirem un especial per saber tot el que va passar entre Sílvia Comet i aquest espia. Farem un monogràfic.
És una sospita, està confirmat.
És igual. Per nosaltres és una realitat com un temple, i de fet, productors de Catalunya, si voleu tirar endavant la sèrie, parleu amb la Sílvia Comet.
La Sílvia Comet, que és possible aquest programa, seguit per Carlos Perelló, Benjo Martínez, un servidor Víctor Sala, el control tècnic Jaime Mariner i a la xarxa socials, Marc Rodó. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu-vos, adéu. Can't take no more.
tear to cry, but I see the smile behind.